Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Ens acompanya aquest dissabte la Maria Jesús Cañizares, coordinadora de política de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
Manel Manchón, director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel. Benvingut també. El Joan Corbera, director de Relacions Institucionals del Liceu. Bona tarda, Joan, també benvingut.
Molt bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel, també.
Molt bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Jaume Padrós. Senyor Padrós, bona tarda.
Bona tarda.
Ell és president del Col·legi de Metges de Barcelona i del Col·legi o del Consell de Col·legis Metges de Catalunya. Doctor Padrós, comencem a parlar del que vostè entén més, del món de la medicina, dels metges. Com està la salut dels metges catalans? Quina radiografia podríem fer a dia d'avui de la professió mèdica a Catalunya?
Bé, bona tarda.
Amb esprit de síntesi, perquè suposo que hi ha moltes coses a explicar que iran sortint al programa, però bueno, així com a titular.
Si hem de parlar en termes de salut, jo diria que la salut dels metges podríem dir que podia millorar.
Ja.
Podia millorar. Està bé, perquè són metges, els metges són unes persones que han treballat i que l'element vocacional i que el tema de la formació i la il·lusió i tot això la tenen intacta, però és veritat que els metges, com el resto de la població, estaven situats en un moment d'amenaces, d'incerteses, de pors. Els metges estem molt acostumats a gestionar les incerteses dels altres, però a vegades ens costa molt gestionar les nostres. I el que és veritat és que ara la situació econòmica, la política, està afectant jo diria que està afectant d'una manera, jo crec, real i també no tangible, tangible de manera tangible i no tangible, el que són elements que no haurien d'alterar, sobretot en un país com el nostre, en el qual el sistema sanitari configura un de les estructures que ajuda més a cohesionar la societat, no? I el que estem veient amb una certa preocupació és que hi ha molt soroll i que aquest soroll no ajuda a poder veure el futur amb l'optimisme que nosaltres el veiem malgrat tot. Nosaltres creiem molt en el sistema sanitari, creiem que tenim una de les, no només el públic, també el privat, tenim un sistema sanitari que és de referència mundial pels seus resultats, l'hem d'avaluar objectivament amb això, però tenim amenaces. I aquestes amenaces són les que ens preocupen i sobretot és, en canvi, el veiem al mateix temps que a vegades part del soroll o del debat que hi ha mediàtic i polític no s'ajusta a les preocupacions reals que tenim els que coneixem directament com està el sistema i quines necessitats té.
Com tothom, venim d'uns anys de crisi molt forta, que ens ha castigat a tots plegats, anys de retallades. El sistema mèdic com ha afectat en global i també en particular els professionals?
Home, negativament.
Hi ha una ferida encara...
A veure, nosaltres som un país que accedim als models aquests universals com els europeus sense posar tots els calés que es tenien que haver posat. Ja som el país, som els països... l'estat espanyol, Catalunya, ja som els països de la cua d'Europa en el nostre PIB dedicat a salut, a sanitat. Per tant, ja teníem una assignatura pendent i hi havia elements que s'havien de corregir i de cop i volta apareix una i romp una crisi que el que posa encara més de forma accentuada és aquests problemes, però a més el que fa és reduir el pressupost, no és que el congeli, és que dels que estem a aquesta taula pràcticament no hi ha ningú que recordi que el sistema sanitari un pressupost que hagi anat enrere amb ús de raó dels que estem aquí i fa 5 anys el pressupost es va reduir un 20% i això va repercutir sobretot en els salaris dels professionals que eren els pitjor pagats de la Unió Europea. Però si em permet, el problema no està, a nosaltres el que em preocupa més, i seria legítim el tema dels salaris, sinó que el que em preocupa és allò que configura els valors fonamentals del sistema, que són el seu caràcter universal, que és el caràcter d'equitat, de qualitat, de competència, i per tant tot allò que fa referència a la capacitat de recerca, d'innovació, tots aquests són els valors afegits del sistema, és el que el fa que sigui atractiu i és el que fa que en termes de resultats sigui un referent en el context no només de la societat catalana o espanyola, sinó europea i mundial. Això és el que ens preocupa.
I això, tots aquests problemes, el pacient, el ciutadà, no els ha notat, ha impactat directament al professional.
El pacient, amb allò que és la fibra, el més fonamental, no ho ha notat. Les grans patologies.
Però el professional,
però el ciutadà sí que els ha notat, amb més incomoditats amb determinats serveis, amb augment de determinat temps d'espera per tenir determinades visites. I el que ho ha notat molt és el professional. Ara, jo li haig de dir, si no fos per aquest compromís vocacional basat en un compromís ètic dels professionals sanitaris, no només dels metges, les infermeres, els farmacèutics, altres professionals, dels fisioterapeutes que treballen al sistema sanitari, si no hagués estat per aquest conjunt de professionals sanitaris, pel seu compromís, home, evidentment els sistemes sanitaris estarien fallida. Jo crec que els ciutadans, també li deixin dir-li una cosa, que això també potser és una gosadia, però jo crec que entre els polítics, els mitjans de comunicació, els propis professionals, en les últimes dècades han tractat els ciutadans massa com a ciutadans una mica infantilitzats, no? Podem-hi veure que tot era possible, que el pressupost, encara que no fes 100, és igual, tots estàvem en una situació de creixement, i hem arribat a ser un estat més que forma part d'això dels estats de polítiques de benestar, en el qual hem parlat molt de drets però no hem parlat de deures. I quan la gent diu deures en l'àmbit sanitari, què vol dir? Pues deures vol dir deures en tenir cura dels serveis públics. Si la gent que ens escolta, els que hagin tingut l'ocasió d'anar a països nòrdics, amb vostè com la ciutadania cuida els serveis públics. Aquí hem tingut uns serveis públics que només els hem basat en la demanda, però no els hem cuidat. I cuidar vol dir quin ús se'n fa, quines són les expectatives que hi posem. Ja no parlo només del material. I els, què vull dir amb això? Que hem d'explicar als ciutadans que amb els diners que tenim no podem continuar jugant amb... jugant a creure que nosaltres som com si fóssim Suècia. O es posen els mateixos calés o és impossible, no podem continuar pagant els professionals com s'està pagant. És ignominiós, és una immoralitat que estiguem defensant de tenir un sistema sanitari com el que tenim, que és dels més excel·lents del món, amb els salaris que estem pagant als professionals. I per tant, hem de poder explicar també a la població que amb els diners que hi ha, i els polítics han de ser valents, que ho saben, han de poder dir que amb els diners que tenim, si volem aquest nivell, només podem donar fins aquí. I que els ciutadans decideixin on volen posar la prioritat.
I en aquest sentit, ja una última qüestió, deixo la resta de micròfons oberts a la resta de companys de taula. Jo li plantejo, seria convenient o interessant reobrir el debat del copagament, doctor Padrós?
Miri, jo crec que tots els debats són molt interessants d'obrir, si es fan sense apriorismes. Aquest país no es pot debatre dels temes sense que et posin una etiqueta d'entrada. I jo crec que hauríem de copiar també veu coses que hauríem d'aprendre. Altres han de venir a aprendre de nosaltres, però aquest és un tema que hauríem... El mètode de debat és que puguem parlar de totes les coses i avaluar-les. Jo no sé si és bo o és dolent. Jo veig que la majoria de països del nostre entorn tenen sistemes de copagament. Alguns per recaptar més diners i altres per regular fluxos. Jo el que dic és, adaptem aquest concepte a el que a nosaltres ens pugui interessar. Què ens interessa? Treure pressió? Ens interessa recaptar més? O ens interessa que la ciutadania valori més el que té? A vegades només la gent valora allò que li costa, no ho sé. Qualsevol mesura de totes maneres que fos d'aquest caràcter, això sí que jo li dic una prèvia, que seria la línia vermella que com a president del col·legi sí que posaria. No podria discriminar mai els sectors socioeconòmics desfavorits, ni als pacients en pitjors condicions, vol dir els malalts crònics. A partir d'aquí jo crec que en podríem parlar de quins usos i en quines situacions es poden fer. De fet, el copagament existeix amb el tema farmacèutic, és a dir, amb les medicines que nosaltres paguem, ja tenim un percentatge de pagament. Ara, introduir aquest element perquè la ciutadania comprengui que nosaltres tenim un sistema sanitari que el financem entre tots a través dels impostos, però que això no vol dir tenir accés gratuït a tot, que podia ser que determinats serveis doncs hi hagués un cost afegit i que això ajudés també a gestionar amb responsabilitat l'ús. Ara, jo, escolti, jo no m'hi manifesto a favor, ni en contra. Jo el que dic és que puguem parlar de tot sense que d'entrada dir no es pot parlar perquè això és una mesura reaccionària. No ho sé, jo hi ha països d'Europa que de reaccionaris no en tenen res, que són campions de polítiques de socials, que m'agradaria molt que el nostre país, o almenys diuen tothom que ens hem de semblar, no sé, a Dinamarca, sí, però a Dinamarca però... tenen coses d'aquestes.
Posem en pràctica, no?
Ara, dic, jo, no, jo el que vull, jo vull que Catalunya sigui,
tema,
jo vull que
no?
Catalunya sigui Catalunya, però vull que puguem parlar de tot.
Molt bé. Micròfons oberts als companys de taula. Daniel, demana la paraula. Joan i Mana. Vinga, Daniel,
jo ja seria precisament el que acaba de dir el doctor Pedrós, que jo crec que és molt interessant. En primer lloc, i em sembla molt bo que hagi el que està passant respecte als salaris d'una part important dels metges del sistema públic, que és molt vergonyós. També cert que en altres sectors el mateix. Però volia dir que enllaçant, és sostenible aquest sistema que tenim? Ha dit, és un, el nostre sistema sanitari és un referent a molts països del món, a Catalunya i fins i tot a Espanya. Però fins i tot en aquest aspecte de copagament o no, podem pensar que, tenint en compte que passa una mica semblant amb l'ensenyament, amb el món de les pensions, amb el món dels serveis socials, podrem mantenir-ho i tenint en compte l'evolució econòmica d'aquests últims anys, això es pot mantenir o hem de pensar que això no és mantenible?
Miri, jo no tinc resposta, perquè no sóc economista ni tinc la, tampoc tinc la bola de cristall. El que sí crec és que nosaltres hauríem d'estar a prop de tots aquests experts que també ens, perquè això que ens passa a nosaltres està passant a altres països, eh? Nosaltres tenim un model sanitari molt semblant al que tenen altres països del nostre entorn, que també són conscients que aquest model de l'estat del benestar està en crisi i de fet els sistemes sanitaris com el nostre alguns diuen que tècnicament estan en fallida. Jo no utilitzaria potser aquesta terminologia, però jo l'he vist escrita amb informes i per tant en el cas del sistema sanitari, a més, és que a nivell d'inversions constantment van sortint nous productes, van sortint noves molècules, noves, surten noves tecnologies, tot això ho encareix. Per salvaguardar-nos d'això s'han introduït elements que, per exemple, en el cas de la sanitat de Catalunya s'han introduït els últims anys i que han estat d'un gran valor, i jo també vull traslladar-ho a la ciutadania, que si alguna cosa que, per exemple, en aquest moment ha introduït elements de gestió transparent i que, a més, permet ser avaluat i contrastat, més que qualsevol altre sector, és el sanitari. Però s'ha introduït, per exemple, l'agència d'avaluació, que ens permet, que permet avaluar si un determinat tractament, una determinada molècula, doncs és millor que un altre. Això ens ha de permetre prendre decisions sobre si hi ha coses que es financien o no es financien. Quan jo deia abans allò dels drets, jo crec que també això forma part de que la cultura política d'aquest país ha de millorar en el sentit de que abans ens pensàvem que com que sortíem d'uns nivells molt baixos que tot era possible, dic, home, ara ja s'ha vist que tot no és possible, no? Doncs per prendre decisions que les puguem prendre, al final haurem de decidir que això no ho fem i això ho fem, i si decidim que ho fem d'una manera o d'una altra, que sigui perquè algú ho ha avaluat d'una manera independent, sense conflictes d'interessos, perquè financem això i no ho financem, i no financem una altra cosa, i que això estigui situat en l'àmbit de les prioritats que decideix un govern, que un Parlament ha decidit i que hi ha hagut uns ciutadans que també han determinat. I per això jo reclamava que tractem els ciutadans i no els infantilitzem més, i que els ciutadans reclamin ser ciutadans, però això vol dir totes les conseqüències. O sigui, començar a prendre decisions que si fem determinades accions en deixarem de fer unes altres. Quan vostè em parla de la sostenibilitat, això és el que em preocupa més i ens preocupa més als metges. Com assegurem la sostenibilitat i el finançament del sistema sanitari, que és un dels èxits del nostre país, no? I és el que li trasllada, per exemple, al conseller. Dic, escolti, la prioritat número 1 per nosaltres que li volem traslladar, li podríem parlar de lo nostre, que seria legítim. Què hi ha de lo mío, no? He venit a parlar de mi llibre, dels sous dos metges. No li parlaré d'això. Del primer que li parlo és com assegurem la sostenibilitat del sistema sanitari.
Joan, sí, Corbera.
Arran del que acaba de dir ara mateix, dues preguntes molt ràpides. Com valora el nomenament del Toni Comín com a conseller de Salut, tenint en compte que és una persona absolutament aliena a la política i sobretot al sistema sanitari, no? I per altra banda, aquesta sobrepressió que vostè manifesta del model català de sanitat, caigudes d'inversió i que els col·lectius sanitaris doncs, estan fent un sobreesforç per poder mantenir la qualitat, etc. Doncs ara ha entrat, per reblar el clau, la possibilitat de que s'acabin els concerts amb hospitals com la Quirón, el Tecno, jo què sé,
Quirón no, el grup Quirón.
Sí, que inclou tres hospitals,
Hospital del Vallès, Hospital del Vallès.
No, però aquests no estan concertats, aquests són privats. Ah. Vostè vol dir Clínica del Vallès.
Correcte.
Del Geral de Catalunya i l'Hospital Sagacor.
El Sagacor, que era de l'Aliança, exacte. Clar, tot allò que feien per encàrrec de la sanitat pública ho hauran d'assumir centres públics, proves diagnòstiques, operacions, etc. I si tenim ja aquesta sobrecàrrega que vostè manifesta, podem absorbir realment aquesta activitat?
Bueno, vostè ha fet 5 preguntes en una.
Bueno, segurament.
I jo li demano al senyor Pado, al doctor Pado, esprint de síntesi.
L'elecció d'un conseller, a veure, un conseller és un responsable polític i per tant només faltaria que per ser conseller de salut hagi de tenir, hagi de ser metge, per dir d'alguna manera. El que passa és que sí, això sí que és una novetat que no s'havia produït a la història, almenys de la democràcia a Catalunya, que a Madrid sí, que ha vingut ministres que no eren del RAM, o majoritàriament sempre han sigut ministres que no eren del RAM, però en el cas de Catalunya, diguéssim que hi havia la tradició de que el conseller de Salut era un conseller vinculat a l'àmbit sanitari, al sector, ja fos l'àmbit de la gestió o l'àmbit assistencial. Això, miri, fixi que em seria fàcil com a president del col·legi de dir que això és una cosa negativa, però no li diré perquè no ho crec, de veritat. Jo crec que l'important, avui dia, i sobretot com treballem, això potser fa 70 anys que hauria estat important o molt nuclear, però ara treballem amb equips, i per tant el que jo espero del conseller és sensibilitat, és capacitat d'identificar les prioritats i sobretot rodejar-se d'equips solvents que generin autoritat en el sector. És a dir, equips que siguin de referència i sobretot discurs que en el sector pugui ser interpel·lable. Clar, què passa? Que quan hi ha una crisi econòmica que sacseja tot això, en el nostre sector hi ha un dels actius més importants que ha tingut la sanitat a Catalunya, és que ha gaudit d'un gran consens social, professional i polític. No oblidem que, això sí que si em permeten, puc fer jo molt abans, fa molts anys, fa 21 anys, jo vaig ser diputat al Parlament i vaig ser el ponent de la llei d'ordenació sanitària a Catalunya, és a dir, la llei marc de la sanitat a Catalunya. I se'm va encarregar, una de les coses que se'm va encarregar és que intentés trobar el màxim de ponts. S'ha de dir que també el conseller, que llavors era el conseller Trias, ho va vestir-ho i es va fer una llei que va ser consensuada amb gairebé totes les forces polítiques. I de fet, ha estat el que ha regit el nostre país els últims quasi 30 anys, el que es diu el model català, no? Ara, per raons de la crisi econòmica, també per raons tacticistes, també per raons, algunes veus de gran desconeixement de lo que és la sanitat i el sector sanitari, que han volgut utilitzar-ho per altres finalitats, estan generant una situació d'un gran desconcert en el sector. I s'estan obrint debats que estaven tancats fa 30 anys. És a dir, pensi que els països més avançats d'Europa en aquest moment estan debatent com fer més eficient el sistema sanitari, com prioritzar un dels temes que tenim sobre la taula, que és el tema de la cronicitat, com donarem resposta al tema d'aquests grans reptes assistencials. I aquí estem immersos en un debat que és, primer, que és, no representa la preocupació ni dels ciutadans, ni dels propis professionals, ni li diria que és la preocupació que té el sector. És a dir, el sector, el que li preocupa és la seva sostenibilitat, com donarem resposta en els propers anys les demandes de la ciutadania, i tot això acaba sent un artefacte que el que fa és generar desconcert, no? Respecte, tornant una altra vegada al conseller Comín, el conseller Comín, òbviament, en 3 mesos no li podem demanar que conegui tot el sistema, i de fet jo l'únic que li demano i que li vaig demanar llavors és que atengui a les demandes que es plantegi, que escolti molt. Jo crec que és un conseller que el que ha de fer és escoltar molt. La complexitat del sistema sanitari és terriblement complexa, i tenint en compte que tenim un actiu que està basat en molts equilibris i en moltes riqueses, i quan dic riqueses no em refereixo a econòmiques, sinó que també, perquè genera recursos, sinó la riquesa de la pluralitat que el fa un sistema molt potent, tant el públic com el privat, fet d'aportacions molt diverses i que arribar a aquest equilibri, a aquest actiu, no s'ha fet en qüestió de dos dies. No és un problema ni de l'anterior conseller, és una cosa que està construïda des del consens polític, de sector, social. No oblidem una cosa, els ciutadans de Catalunya el que valoren millor de tots els serveis públics és el sanitari, és el que li dona més nota i a més bona nota. I els professionals que valoren més són precisament els sanitaris, si se'm permet, la immodèstia dels metges. Jo crec que si això ho sap preservar, doncs crec que en el moment aquest difícil, doncs, home, pot ajudar a situar les prioritats que necessita el nostre país que se situin.
Quin missatge, eh? Conseller Comín, escolti, diu el doctor Pedrós, eh? Manuel Manchón.
Sí, que és parlar molt i escoltar poc, no? Segurament el que ara està fent el conseller Comín. Està anunciant coses, però segurament hauria d'escoltar més, com vostè diu. En relació a això, creu vostè realment que podria col·lapsar el sistema públic amb aquesta retirada de concerts? I una altra pregunta lligada a això que vostè jo crec que l'ha deixat anar en algun moment, que és dir, el sistema sanitari té una perversió en si mateixa, que és que l'oferta genera demanda. És a dir, com que hi ha pràcticament cada vegada més avanços de tot tipus, els hospitals, els gestors dels hospitals demanen tenir aquella nova màquina, aquell nou servei, i si ofereixes, la ciutadania ho demanda perquè sap que aquests hospitals ho tenen. Per tant, és una despesa exponencial. S'arriba a gastar més per aquesta dinàmica pròpia del sistema. Com es pot parar això? En quin moment? Clar, no es pot dir no vull aquest avançament mèdic. Això és bastant de sentit comú. Però sí que en un moment de reducció de despesa per part de tots els estats, el sistema sanitari en algun moment haurà de dir fins a qui m'ha arribat, no?
Mira, no ho sé, però diré idees que estem treballant. Nosaltres ara hem convocat un congrés de la professió mèdica i crec que si sabem identificar els ítems, jo crec que som capaços de generar idees que poden ajudar. Abans que ens va dir, estem al bord, això sí, que volia, pot haver-hi col·lapse, sí. Home, jo el que demano és que les decisions les han de prendre els polítics i per tant l'únic que demanem és que es facin transparents, que no es facin per ideologia, per prejudicis ideològics, i per tant que es facin. És a dir, jo crec que el debat sobre qui és la titularitat de qui presta el servei és un debat que és del segle passat. El debat del futur i el debat del present és, escolti, el ciutadà com pot ser millor atès i que tingui la major eficiència i el cost mínim per l'àrea pública. I per tant, això vol dir avaluació objectiva de resultats a través d'agències independents. I tot el que sigui introduir aquests elements de debat, jo sincerament estic una mica astorat que aquests dies se'n parli tant d'aquest tema, i ja no hi fixo qui ha posat l'element sobre la taula, però escolti'm, el tema del general de Catalunya representen el 0,5%, no arriba, dels diners que es destinen a concerts a Catalunya en el sistema públic. Per tant, diu, això és el gran problema de la sanitat a Catalunya? És obvi que no. Per tant, dic, escolta, a mi els temes ideològics són absolutament respectables i jo els respecto, però escolta, per mi la ideologia més important, l'èxit més important que ha tingut la societat, l'actiu més important que ens permet mirar el futur amb optimisme, és el sistema sanitari que tenim, com el tenim, que és un sistema que necessita millores, ja li dic, escolta, i jo sóc el primer que ho dic, no només amb el salari, sinó, escolta, ja hem plantejat al conseller el tema de la participació dels professionals, d'empoderament, d'aprimament d'estructures burocràtiques, d'apropar el coneixement i la massa crítica en el territori, que no es concentri només a l'àrea metropolitana de Barcelona, a l'abordar el tema de la cronicitat. El tema de la cronicitat és un dels problemes més importants que ens trobarem, no només a nivell sanitari, sinó de tot el govern del país, perquè ens trobarem una societat envellida, malalties cròniques, que planteja temes ètics, de com els ciutadans volen ser atesos, de quina manera volen ser atesos i on volen ser atesos. I, per tant, hem d'adequar el sistema sanitari a les necessitats del ciutadà i no el ciutadà a les estructures que moltes vegades han quedat caduques. I aquest és el gran repte del futur.
I vostè em preguntava, diu, com ho farem això si ell ja té uns... Miri, per exemple, utilitzant tecnologies. Una de les apostes més importants que va començar a fer el govern anterior, que nosaltres li vam donar suport si es donaven uns elements de garantia, és que nosaltres estiguéssim a l'avantguarda, per exemple, de l'ús dels coneixements que ens dona el Big Data a través del BIS Plus, del programa BIS Plus. Això és una de les grans apostes estratègiques d'un sistema sanitari que Europa només pot fer, el Regne Unit i nosaltres. Això ens permet tenir a l'abast dades. Les dades ens han de permetre prendre decisions ben preses. Després, les tecnologies ens poden permetre aproximar-nos a fer relació amb el pacient sense l'acte presencial. Això pot estalviar costos. El fet de que moltes atencions no s'han de fer als hospitals o als centres de salut, sinó que es poden fer al domicili. Desmedicalitzar l'atenció. Promocionar i educació a l'escola, ja des de l'escola, però també a través dels mitjans, de tot el que és l'autocura. Anem al metge per masses coses a vegades. I llavors dic, home, tot això, diu, solucionarà? No. Ho retrasarà? No ho sé. Però que evidentment necessitem un canvi de cultura en aquest sentit. És veritat que hem medicalitzat i en part també l'èxit de tenir un sistema sanitari tan excel·lent fa que la gent tingui confiança i vagi per tot. Però no podem mantenir-ho, això
no, sostenible, no? Quasi.
Això no és sostenible. I per tant, hem de veure com podem mantenir aquesta excel·lència que no castigui els sectors més desfavorits, però per mantenir-ho, doncs, segurament no podem. Jo crec que això els oients, que són llestos, per això escolten aquest programa també.
I a vostè.
A vegades els metges, no, dic, perquè a vegades els metges quan ens expliquem, i ara que el dius pot dir, a vegades no se'ns entén, perquè utilitzem un llenguatge tècnic, però jo crec que la gent...
O perquè no tenen gaire temps.
Bueno, però jo crec que la gent és conscient que si tu tens 100, no pots gastar 120, perquè arriba un moment que durant molts anys això s'ha fet perquè el país estava en creixement i es podia endeutar. Ara no ens podem endeutar i, per tant, jo crec que hem d'actuar amb racionalitat i dir, escolta, d'això com ho prioritzem? Com ho fem per optimitzar-ho? I jo crec que amb el que tenim, amb una societat com la nostra, tan dinàmica, és possible.
Molt bé. Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Daniel Arasa, el Joan Corbera, Manel Manchón, Maria Jesús Callizares, el convidat d'avui, el doctor Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona. Quedava aquesta primera ronda per preguntar a la Maria Jesús. Endavant.
Jo és que quan ha parlat abans de copagament m'ha fet recordar una promesa electoral de Convergència de fa molts anys, que era els incentius fiscals per la gent que té mútua. Jo no sé si això és possible, si és la solució. Ara, amb el conseller Comín, jo crec que això és impossible, perquè suposo que ara això no entra en la seva, no, en les seves tesis ideològiques. No sé si seria una fórmula per, bueno, per reordenar una mica el sistema.
Jo li haig de dir una cosa. Nosaltres, com a col·legi, alguna vegada ho havíem defensat. Jo ara hi posaria matisos, fixi que li dic, perquè primer que això no pot ara parar amb les competències que Catalunya, si Catalunya arriba a ser un estat independent, ho podria fer-ho, però això depèn de la és el Ministeri d'Hisenda, no? El tema de la fiscalitat. Jo crec que com a concepte, fixi's, jo crec que com a concepte, recordar que hi ha, en el cas de Catalunya, un 25% de la població que, a banda de pagar amb els seus impostos un sistema universal per tots, opta per una segona cobertura i que l'està utilitzant, si el fet que està reutilitzant el que suposa és una descarga de pressió pel sistema públic, algun tipus de reconeixement a aquests ciutadans que fan aquest esforç l'haurien de tenir. Ara bé, al final els números han de sortir, és a dir, el que recapta també ha de sortir. Jo dic que com a principi algun tipus de reconeixement o ajuda haurien de tenir, perquè imagini vostè que aquest 25% de la població decidís utilitzar directament el sistema públic. És obvi que el sistema públic aguanta perquè hi ha un percentatge de població, escolti, en el cas de la ciutat de Barcelona és el 30%, i en zones com Sant Cugat que és més del 50% de doble cobertura. Per tant, que aquest tipus de persones doncs tinguin algun tipus de reconeixement no em semblaria malament. Hem de buscar si ha de ser la fórmula fiscal, no ho sé.
El que passa és curiós perquè després tothom diu, si jo tinc un problema greu, me'n vaig a la pública, tot i que tingui una...
Bueno,
o sigui, sí. No és garantia de descongestió.
Al final acabes al Vall d'Hebron o al clínic. No,
això és, a vegades ho diem, però no sempre...
És una llegenda urbana, no ho sé.
No, segur. No,
passa,
veure, determinades patologies... Determinades patologies de gravetat, és obvi que només el sistema públic està en condicions de poder donar-hi resposta per les tecnologies, però, escolti, hi ha moltes altres que no és així, només cal veure, i abans ho explicàvem abans del programa doncs, dades d'algun hospital privat o de clínica privada que hi ha la seva activitat assistencial. Per tant, jo anem a lo de sempre, les llegendes o les opinions són respectables però no responen a la realitat. Nosaltres hauríem d'anar sobre les dades reals. Ara, a mi el que jo no estaria d'acord, sí que li dic, així com li dic, s'ha de reconèixer els ciutadans que fan l'esforç, se'ls ha de reconèixer d'alguna manera per poder descongestionar el públic i utilitzar el privat. El que no estaria d'acord és que això, a més, suposés fer guanyar més calés quan estan, ja li dic, com a president del Col·legi de Metges, amb uns honoraris, que això podria ser un altre element de debat, però el sector privat, els sectors d'assegurança lliure, amb la guerra de pòlisses que hi ha, doncs jo li he de dir que sóc especialment crític en com està i com s'està tractant amb els ciutadans i com estan tractant amb els metges, pagant uns honoraris que són també indignes, però en canvi en companyies que estan explicant quin és el seu compte d'explotació i de ganàncies, clar, si resulta que a més han de tenir un tracte fiscal per guanyar més diners a costa de pagar pitjors professionals, evidentment no comptaran amb el suport del Col·legi de Metges.
Parlem ja i tanquem o no la carpeta del senyor Comín, de les seves paraules.
Per què la vol tancar la carpeta del senyor Comín?
No, 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 no,
si fa mèrits el senyor Comín per tenir-la oberta.
Jo de les seves paraules dedueixo que no sé, potser el senyor Comín no era la persona adequada per pacificar un sector que ja venia bastant rebotat. Suposo
jo
que
no
per
temes salarials.
No, ho dic jo.
Ho diu ella.
No, ho dic jo. Bueno, és evident que el senyor Boi Ruiz es va crear molts, no enemics, sinó que va deixar un sector molt rebotat pel tema dels salaris, retallades, no va saber conciliar o no sé, trobar la manera gestionar. De gestionar tot això. Entenc que Comín no està fent, no està reconduint la situació precisament. Em refereixo a tot el tema dels salaris, retallades, qui s'havia de fer, quin perfil s'ha de tenir.
Siguem conscients, ni el conseller Boi Ruiz. A veure, quan jo deia anem a no infantilitzar els ciutadans, a mi em seria molt fàcil ara jo aquí que em dediqués a carregar sense cap mena d'escúpol contra el conseller Boi Ruiz i que fes un discurs ara per quedar bé amb el conseller Comín. No ho faré, perquè el senyor Boi Ruiz li va tocar gestionar el que tenia. Ho podia haver fet millor, és veritat, podia haver comptat més amb els professionals al començament que ho va fer al final i potser no li hagués... També es podia haver explicat millor, podia haver fet pedagogia. Però, esclar, si tu resulta que tens 10.000 milions i de cop i volta et passen a 8.000, doncs, clar, bones notícies no en dones. I això és el que va passar. Llavors, atribuir-li a ell la responsabilitat em sembla infantil i injust, i no seré jo qui en aquest sentit el defensaré, però hi havia un conseller d'Economia i Finances, hi havia un govern, i després hi havia una situació d'ofec financer que pateix la Generalitat i el nostre país, que és del tot conegut.
Potser ell rebia els cops que potser haurien d'anar a un altre departament.
La política és molt complicada.
El que passa és que gestionar misèria és complicat, eh?
I el conseller Comín doncs, té una situació que en realitat continua tenint uns recursos retallats, per tant tampoc li podem demanar, és a dir, jo per exemple no li he demanat en cap moment que faci coses que no pot fer. El que sí li he demanat és que si té un euro més, si té 2 euros, el que deu, si té un euro més, fixi's, ja renuncio a que ningú pugui dir que el Col·legi de Metges el que demana és més sou pels metges, que només faltaria, perquè si la gent sàpigués el que cobren els professionals és que és immoral, torno a insistir-ho.
Quan
cobra un professional? Bueno,
però pots trobar... Insisteix molt, no se'ls expliquis.
Bueno, primer els contraris, però pots trobar metges que estan cobrant 1.500 euros. 2.500 euros. És a dir, la mitja no arriba a 3.000 euros al mes. Estem parlant dels metges del sistema, d'un dels 3 o 4 sistemes més excel·lents sanitaris que hi ha al món, amb gent que ha fet 6 anys de carrera, 4 o 5 d'especialització, i els estem demanant el màxim. Home, això no és de rebut. Què vull dir amb això? Que, i a més han vist restringides el 20% els seus ingressos. Si hi ha un euro més, fixi, ja no li dic que sigui per això, sinó pel capítol d'inversions i recerca. Per què li dic això? Perquè els metges i altres professionals sanitaris s'hi han aguantat és perquè creuen que estan treballant en el millor sistema sanitari del món. I per creure-hi vol dir que tu veus que qui té capacitat de decidir les inversions les fa sobre allò que porta el valor afegit, que vol dir la recerca, la docència, el material o la tecnologia, si tu deixes d'invertir en això, és la forma més gràfica d'explicitar que el barco s'abandona. I per tant, nosaltres, inclús, els metges no treballen només per diners. Home, clar que treballen pels diners perquè s'han de guanyar la vida. Però l'element vocacional per nosaltres és molt important. I el poder fer una medicina de qualitat és per nosaltres bàsic. I llavors, en aquest sentit, jo reclamo a totes les forces polítiques, no només al conseller. Escolta, amb molt respecte pel Parlament, la prioritat no està en el pla de xoc, en els plans de xoc, no estan posant més pressió al sistema sanitari, no és donar el ventall de prestacions il·limitat, sinó està dir-li al ciutadà, escolteu, estem amb la situació que estem, és un miracle el que tenim, valorem-ho, que és de les coses més extraordinàries que tinguem, ai, que tenim, i si volem mantenir-ho en el futur, escolta, no li posem més pressió, però sobretot busquem fórmules de major eficiència i que si hi ha més recursos es destinin en els llocs que del sistema que necessiten ser prioritzats.
Daniel.
Sí, mira, a mi m'agraden molt moltes coses que està dient el senyor, el doctor Pedrós. Jo el conec de fa molts anys, abans de, potser fa més de 25 anys.
Em sap greu abans de Crist.
Bueno, abans de Crist. Dos il·lustres veterans.
Jo ja hi eres. Però ha parlat d'un aspecte que és aspectes ètics. Aspectes ètics que sé que és un dels elements o dels àmbits que hi posa especial èmfasi. Un, aquest aspecte mateix dels salaris dels metges té un contingut ètic, a més econòmic, evidentment, no? N'hi ha d'altres, per exemple, volia preguntar-li sobre, a part d'això que ja ho he explicat, el tema de la cronicitat, quan ens fem grans, es passa com els cotxes que van al taller són els vells, els nous no van al taller normalment, no? Les persones també anem, com més vells ens fem, anem al taller, i toca anar molt més al metge, per tant, i inclús hi ha una tendència a anar-hi massa. Si podríem parlar una miqueta d'això, si es podria regular.
El tema de la cronicitat no només és vellesa, vol dir que hi ha moltes malalties, sí, que eren mortals, malalties agudes, que nosaltres som víctimes de l'èxit del nostre sistema sanitari, perquè hem convertit malalties mortals en malalties cròniques. Però són malalties que el ciutadà, tenim un ciutadà informat. L'era de l'internet, la gent accedeix. S'ha acabat això de la cultura de que el senyor metge decidia i tenia tota la informació. No, no, la informació és compartida.
Això és bo de l'internet. Això que me passa, que si, és?
Miri, jo he estat educat, jo sóc fill de família de metges.
Però això ho hem de fer o no ho hem de fer?
Esperi, hem canviat de cultura. Jo he viscut el canvi de la cultura. A mi m'agrada el pacient informat. Ara, també és veritat que la informació, si no va tutelada, pot esdevenir un risc pel propi pacient.
I tant.
Perquè hi ha informació a la xarxa i altres llocs que no està contrastada, l'accés d'informació també es viatja les decisions, perquè aquí hi ha el tema emocional. Però jo el que vull dir, en general, mira, escolti, l'altre dia vaig anar amb un acte precisament d'una malaltia que és crònica, que és que organitzava la Fundació del Futbol Club Barcelona sobre diabetis i esport. Escolti, estava ple de les famílies de nanos amb una informació sobre la malaltia i les tecnologies extraordinària. Això, escolti, no sé si és bo o dolent, jo crec que és bo. El que suposa és pels professionals ens suposa l'obligació de canviar. Vol dir que aquest aspecte paternalista, que a vegades és indubtable que l'hem de donar, no pot ser la posició de partida. I per això plantegem també el Congrés de la Professió Mèdica, perquè el ciutadà que estem tenint ara, però el que ens vindrà els propers anys encara més, és un ciutadà més informat, més autònom, que sap que la seva malaltia, quines complicacions pot tenir, que potser decidirà que no vol ser atès. Aquí és on ve el tema ètic, Daniel, és en aquest sentit. Hi haurà una cosa que es diu voluntats anticipades. Voldrà decidir quins tractaments accepta, quins no accepta. Potser sabrà que igual la seva mort està propera i vol decidir com vol ser atès i com no vol ser atès i com, doncs, prioritza la qualitat de vida sobre un dogma que abans dic que la vida en qualsevol sentit, en qualsevol forma és digna. Doncs no, hi ha una cosa que és la dignitat de viure, la dignitat de morir, tot això són temes bioètics.
Sí,
i llavors, en una societat que tindrem molts malalts crònics, tots aquests elements, la professió ha d'estar molt impregnada i n'hem de donar resposta. Però això no és una cosa per d'aquí 10 anys, que d'aquí 10 anys estarà en plenitud, és que ja ho tenim ara.
Sí, 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 sí,
i després tindrem uns ciutadans que per generació dominaran les eines, de, les eines, les tablets, els no sé què, i per tant tot això ens obre unes possibilitats en positiu de reptes que, home, Catalunya, deixem dir-ho, amb tema estratègic, per exemple, en l'àmbit de la utilització de les tablets, el World Congress, això del mòbil, ha ajudat moltíssim per situar Barcelona i Catalunya com a referent mundial en l'àmbit de les tecnologies de la salut. En moltes coses, Catalunya i Barcelona són pioneres en l'aplicació de tecnologies en l'àmbit sanitari.
Uh-huh.
Dic, tot això, si ho sabem aprofitar en positiu, és d'un potencial extraordinari. I, per tant, aprofitem-ho.
Sí. Joan, hi ha un aspecte, per més que no havia acabat, perquè hi havia aquest aspecte que ha dit del final de la vida. Ara vaig a passar del inici de la vida. Sabem que algunes clíniques, de, per exemple, abortistes d'aquí i d'altres llocs, aquesta és la llei, se la salten. Tenim el cas Morín, que va ser un fet. M'agradaria que vostè reflexionés una mica sobre aspectes com aquest, perquè és conegut el fet dels avortaments.
El cas de la clínica
avortaments
del doctor Morín, Daniel, respon a una etapa anterior, amb una legislació que ja no tenim, perquè es va canviar la llei. El cas del doctor Morín, a més, va anar als tribunals. Jo això, primer, no parlaria que sigui el gran problema que tenim. La realitat de la despenalització del tema de l'avortament, jo com a president del Col·legi de Metges, el que sí he demanat és que hi hagi una legislació europea comuna. És a dir, el que em sembla un endarreriment que amb una Unió Europea que parla de lliure circulació de professionals i que parla de grans principis, home, tinguem legislacions diferents en països que faci que les dones o les parelles, en funció de com és la permissivitat d'aquella llei, hagin d'anar d'un lloc a l'altre. Jo amb aquest tema crec que mereix un monogràfic especial, si tu vols. Estic encantat de poder un dia parlar-ne de quina és l'opinió que tenim en el col·legi en aquest sentit. I crec que són decisions que corresponen a la intimitat més gran de la persona i, per tant, han de ser respectuosos amb les conviccions donant sortides a una realitat que hi és. I l'únic que s'ha de fer és garantir que això es pugui fer amb plena seguretat jurídica per qui pren la decisió i per qui l'executa. I tu saps que a l'època de la llei que va permetre que hi hagués una clínica com la del doctor Morín va haver un abús de llei, hi havia inseguretat jurídica per les dones que decidien practicar l'avortament i inclús pels professionals que les havien practicat. Però jo crec que és un debat que és molt, també molt, si em permets, molt important, però que no és el que en aquest moment ens preocupa més com a sistema, eh?
9 minuts i acabem el conversa d'aquesta setmana. Joan Corbera i Manuel Manchón.
Sí, en aquesta redefinició del paper de metge, en aquesta redefinició del paper de metge de futur que ha comentat, també hi ha aspectes sociodemogràfics, com per exemple doncs, la multiculturalitat. Per un metge no serà el mateix doncs, visitar, per exemple, una senyora d'aquí doncs, amb una senyora musulmana. No?
Això ja ho tenim ara,
sí, exacte. Volia que em comentés una mica aquest aspecte i en segon lloc, hem parlat de la part de la societat, aquest 25% que té doble cobertura, la pública i la privada, però en sentit contrari, les persones amb menys recursos, donat aquesta reducció pressupostària, ho estan patint més que la resta?
Perquè
és a dir, l'atenció sanitària ha disminuït o d'alguna manera l'estan patint menys les classes doncs, amb menys recursos?
Aviam, jo, tancament de caps.
No? No, sí, bueno, escolti, s'ha de veure, perquè qui hi ha que això estigui diferent depèn de com es miri, no? Esclar, un cap, jo no faré de polític, però un cap cada quan ha d'estar 200 metres, 500 metres, que és el que és assumible. El problema és que va haver un moment que em van fer perquè el pressupost permetia que ja posés un cap al costat a prop de casa, no? També es demanava, recordo, amb una activitat quan fa anys que també es demanava que hi haguessin ambulàncies medicalitzades a totes les platges de Catalunya. Mm-hmm. Escolta, al final el que hem de dir és... el que hem de fer és que les isocrones, que es diuen que és el temps de desplaçament, es puguin aproximar. És a dir, pensem-hi, hi ha tècnics, això està estudiat, està avaluat, inclús, escolta, països que no són del nostre entorn utilitzen el que és el 061, les ambulàncies no porten ni personal medicalitzat, són paramèdics. Escolta, al final tot s'ha d'avaluar, les coses s'han d'avaluar, i en aquest país tenim poca cultura d'avaluar les decisions. I que s'han de prendre decisions, avaluar-les, si no funciona no passa res, doncs en fem una altra. Però no cada vegada que prenem una decisió, aquesta decisió era de dretes o era d'esquerres, El que sí, vostè, tornant a l'última pregunta que vostè m'ha dit, sí que li haig de dir que jo ho he crec que ho he advertit, que això ho percebem nosaltres. El sistema sanitari nostre està molt tensionat, molt. Aleshores, aquests debats que hi ha ara polítics i mediàtics que a més sobretot generen més expectatives del que jo crec que raonablement es poden donar al sistema sanitari, posen el sistema sanitari encara molt més atenció, molt més al límit. I llavors el que jo haig de dir és que demano, apel·lo a la responsabilitat dels polítics de no posar el sistema sanitari més al límit, perquè posar-lo més atenció, més al límit, li pot fer trencar, a part de moltes altres coses, li pot fer trencar un dels valors més essencials que té, que és el de l'equitat, que és el perjudici directe sobre els sectors més desfavorits. És a dir, els sectors més desfavorits, que vol dir econòmicament, no poden buscar-se alternatives en el sector privat ni en assegurador. I en canvi, aixecar i generar més pressió a qui perjudica precisament és els sectors que no poden buscar-se l'alternativa en el sector privat. I per això jo demano, insisteixo, que, sisplau, busquem recursos. No posem més pressió si no tenim aquests recursos, però amb els que tenim estem fent un miracle.
Manel i Maria Jesús.
Lligat a això, com vostè ho ha, en part ja ha fet la resposta, però no, el pecat original no és que precisament es va dissenyar un mapa sense pensar en que les vies de comunicació serien molt més ràpides, és a dir, que es va optar per hospitals comarcals pràcticament a tot arreu i ens podíem haver estalviat els diners en edificis, segurament, no? En inversió en els propis edificis. Ho dic perquè jo ho he sentit alguns especialistes en el món sanitari, no? Que expliquen que segurament si s'hagués previst, clar que era molt de suposar en aquell moment, però que tindries un eix transversal, que tindries unes comunicacions molt més fàcils, que el territori, no és, Catalunya no és precisament, no és Madrid, però tampoc és tan, no hi ha tantes distàncies, si això s'hagués previst, ens haguéssim estalviat molts diners. No?
No ho sé, però jo sé que en aquell moment un dels valors que predominava políticament, i que a més em sembla un valor molt bo que hi ha a Catalunya, és el valor d'intentar donar equilibri al territori. O sigui, almenys com a actiu, jo estic a favor d'això. Després l'altre és aprofitar tots els recursos existents. Hi havia una iniciativa sense afany de lucre, i deia de fundacions i d'això, hi havia una realitat. S'havien de construir els hospitals de nou, o això o s'aprofitava el que hi havia. I es va optar per una opció que, deixi'm dir-ho, és una opció d'èxit. És una opció, jo soc molt crític amb molts sistemes de funcionament d'hospitals, que per això és un element d'un altre debat. I que com crec que els professionals, si se'ls empoderés, podien millorar les llistes d'espera, sobretot a l'àmbit de la primària, que ha estat molt maltractada. Però si nosaltres mirem el conjunt, el nostre sistema sanitari ha aguantat, precisament per aquesta riquesa de flexibilitat, ha aguantat molt més entomada la crisi que no pas altres sistemes. És molt més rígid, és molt més àgil, té més capacitat, té més versatilitat. I això és reconegut per tothom, i això forma part també de la riquesa que té. Jo crec que això és un actiu. Escolta, ens hem de sentir orgullosos. Jo vull traslladar als ciutadans, i no sóc conseller, només sóc el president del Col·legi de Metges. No hauria de parlar del sistema sanitari, voldria parlar, vinc a parlar dels metges, fixi, parlo un poc dels metges, però els metges treballem en aquest sector, ja ens sentim servidors públics, i el que dic és que tenim una cosa que és extraordinària. Ara, jo sóc molt crític com moltes coses funcionen, que podrien funcionar molt millor si es donés opció de desburocratitzar i en canvi empoderar molt més els clínics en la gestió de les llistes d'espera, en les preses de decisions dels centres, la participació, i s'aprimessin més les estructures. Vinga, part del debat, perdoni, part del debat, acabo, perdoni, eh? Sí, sí. Part del debat del tema del Consorci de Lleida,
sí,
té a veure amb això. És a dir, part de l'oposició grossa que hi ha al Consorci de Lleida
polèmica,
era
sí,
perquè, bueno, perquè s'aprimaven estructures burocràtiques i hi havia qui no, això no li interessava. I jo reivindico des d'aquí que el capital de la massa crítica del sector sanitari no estigui concentrat a l'àrea metropolitana de Barcelona, i el model del consorci permet garantir que en el territori també es quedi la massa crítica bona. Què vol dir massa crítica bona? Doncs que els ciutadans de Lleida tinguin els millors especialistes per ser atesos, i el consorci, les formes de consorci permeten que, sumant recursos públics, puguis tenir una massa crítica que permeti tenir serveis de primer ordre.
Una pregunta de metges. Precisament.
Ràpid.
No. El tracte amb el pacient, amb els familiars, aquesta psicologia que ha de tenir o deveria tenir un metge, això és segueix sent una assignatura pendent al col·lectiu de metges?
O va, malament no devem fer-ho, perquè si
ho fes... No dic que sigui malament, però bueno, que sempre s'havia parlat que potser s'avança molt en la ciència i en la cura,
jo el que dic és que no, un bon metge, si no junta coneixements amb capacitat d'empatia i comunicació, no serà un bon metge. I per tant, no és possible que hi hagi un metge, pot ser igual un gran cirurgià, però només serà un gran operador, però no serà un gran metge. Un gran metge vol dir és aquell que junta coneixements amb capacitats comunicatives i valors. I els sap transmetre. I no només sap parlar, sinó sobretot sap escoltar. No imposen al pacient, sinó que li pregunten al pacient quines són els seus valors, quines són les expectatives, com vol ser tractat, i això són les habilitats. Jo crec que els metges, malgrat tot, no ho fem malament, perquè si no hi hauria confiança, i la confiança hi és, que és aquest intangible que nosaltres gestionem. No hi hauria aquesta valoració que la societat té cap a nosaltres. Ara, jo sí que vull ser, com que soc crític, l'única manera de millorar és reconèixer que nosaltres hem de millorar. Ens falta per millorar, per què? Perquè a vegades l'accés de coneixement tecnològic, l'accés de coneixement en general, ens pot fer oblidar que la primera cosa que demana el pacient és, no és tant que a vegades, home, clar que busquen que el curem, clar que busca que el paliem, però sobretot busca que el confortem, i només es pot confortar des de la confiança.
Doctor Jaume Pedrós, hem de posar el punt final al programa d'aquest dissabte. Moltíssimes gràcies per gràcies compartir les seves reflexions amb nosaltres. I fins al pròxim cop, moltíssima sort.
Gràcies.
Gràcies també a la Maria Jesús Canyizares, al Manel Manchón, Joan Corbera, Daniel Arasa. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses, cadena COPE Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé. Adéu-siau.